Radio Vila Franca.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Estem enganxats a la filosofia i, sobretot, estem enganxats al Pere Martí. Bon dia, Pere.
Molt bon dia.
Fa 15 dies, en la darrera secció, abordàvem una gran pregunta, que és què ens fa humans o què ens diferencia els humans de les màquines.
Efectivament.
I avui seguim, perquè no va dona molt de sí i no vam poder acabar ni molt menys.
Ens va quedar alguna cosa per comentar. Recordem que tot plegat ve d'aquest impacte, no?, que va provocar l'aparició de la intel·ligència artificial en la seva forma concreta del ChatGPT, que cada vegada doncs, semblava que envaïa més terrenys que tots pensaven que estaven reservats exclusivament als humans. I llavors, doncs, això ens planteja aquesta pregunta. Ens quedarà alguna cosa? Hi haurà alguna cosa que sigui només específicament humana? I llavors doncs, ens hi vam posar a la feina. És una tasca complicada, per no dir...
Missió impossible, gairebé.
Missió impossible, però aquí som agosarats. I ens vam plantejar, per exemple, si aquesta diferència entre l'home i la màquina sempre estarà en la seva... en la nostra racionalitat, en la nostra creativitat o en la nostra naturalesa emocional, que som els únics que tenim consciència, però tots aquests casos vam trobar que no acabaven de trobar una resposta clara. No? Hi havia dificultats que ens semblaven insalvables. I ens va quedar per abordar una qüestió que vam plantejar i que va quedar en el tinter, que és els humans som els únics que tenim una naturalesa espiritual. Clar, aquesta de bon començament semblava potser la més problemàtica, perquè la noció d'espiritualitat no acaba de tenir un consens unànime avui en dia. Però, com deia al començament, tot i que aquest repte sembla impossible, agafem, com diuen, agarrem el bou per les banyes.
Vinga.
I potser veurem que... més enllà de prejudicis o comoditats intel·lectuals, aquesta via ens pot donar molt de camí per recórrer, potser més que les anteriors. Som-hi, doncs.
Vinga.
Que tenim feina. Per aquesta tasca em recolzaré bastant amb les idees que desenvolupa un autor contemporani, Jordi Pigem, i concretament en una seva obra recent, Tècnica i totalitarisme. Per començar, reproduiré la cita que encapçala el llibre, que és d'un altre gran humanista de meitat dels 20, avui potser una mica injustament arraconat, el senyor Erich Fromm. Aquesta cita crec que ens situa ja en el que és el nucli de la qüestió. Diu Fromm: el respecte pel caràcter únic de cada ésser humà i el conreu d'aquest caràcter únic és l'assoliment més valuós de la cultura humana. Però aquest assoliment avui està en perill. I això era meitat del 20. I això ho confirma Pigem just a continuació. Diu, efectivament, la tecnocràcia i la digitalització estan portant a considerar els éssers humans com a simples algoritmes, per tant, a rebaixar-los a l'alçada d'una màquina o d'una reacció química. Però si abandonem la nostra individualitat, diu Pigem, el nostre caràcter d'éssers únics i irrepetibles, tots esdevenim intercanviables i, per tant, superflus, innecessaris. I en qualsevol moment, per l'eficiència del sistema, que és el valor suprem de la tecnocràcia, prescindibles. Aquesta és l'essència del totalitarisme modern.
Prescindibles, fa mal,
Prescindibles, efectivament. A partir d'aquí, Pigem desenvolupa en aquesta obra tota una teoria sobre les noves formes que pren el totalitarisme en l'actualitat. És un tema apassionant, però que avui no podrem abordar. perquè d'aquesta cita el que ens interessa destacar és justament com concepigem l'ésser humà, la nostra individualitat, el nostre caràcter de sers únics i irrepetibles. Aquí està el quid de la qüestió. Som realment únics i irrepetibles? Al llarg de l'obra d'Epigem veiem com rebrota una antiga pugna entre el quantitatiu i el qualitatiu. Una pugna que es remunta com a mínim als dos grans patriarques de la filosofia occidental, Plató i Aristòtil. Per Plató, que en aquest terreny és marmessor dels pitagòrics, la matemàtica ocupava un paper central fins al punt que la porta de la seva escola hi figurava la inscripció: ningú entri aquí que no sàpiga geometria. En canvi, el seu alumne més brillant, Aristòtil, no va cultivar les matemàtiques, més les va bandejar, i amb un argument que, home, és bastant consistent. Deia ell: si la natura es caracteritza per ser quelcom que canvia contínuament, com pretenem poder conèixer-la usant un instrument, els conceptes matemàtics, que són absolutament immutables? Diu: això és impossible, amb allò immòbil no podrem donar mai raó del moviment. A partir d'aquí, Aristòtil va construir tota una teoria física, tota una ciència de la natura, qualitativa, absolutament qualitativa. Un caràcter qualitatiu de la física contra el qual van haver de lluitar, i amb risc de la seva pròpia vida, tant Galileo com Descartes, que són els dos grans impulsors de la ciència quantitativa i determinista, en definitiva, de la ciència físico-matemàtica, en definitiva, del que avui anomenem ciència. I Galileu ho deia de forma molt, molt il·lustrativa. Deia: la natura és un llibre obert davant dels nostres ulls, però si el volem llegir, hem d'aprendre el llenguatge amb el que està escrit. Són cercles i números, és el llenguatge matemàtic. I des de Galileu i Descartes arrenca la ciència quantitativa i determinista, la que descriu i coneix la realitat única i exclusivament amb el llenguatge unívoc i immodificable de la matemàtica. Però això, ja a partir d'Aristòtil, té un preu. A diferència del que pensaven els pitagòrics, que tot són números, avui dia la majoria tenim clar que la matemàtica és una idealització de la realitat. Es permet manipular-la de forma eficient, però no deixa de ser una idealització, és una idea que tenim a la nostra ment. Per fer més entenedor, però, aquesta naturalesa de les matemàtiques, haurien de fer servir el concepte de simplificació, perquè en això consisteix la tasca de la ciència, que usa la matemàtica per descriure la realitat, simplificant-la per posar-la al nostre abast. Jo recordo un estimat professor de física que ens va proporcionar una imatge que m'ha quedat gravada per sempre, que ens permet entendre clarament què vol dir això de la simplificació, perquè així d'entrada, oi? I que, bueno, és una, per mi, fantàstica. Ens deia el professor: suposem que volem conèixer l'àrea d'un cavall. I diràs: per què vull conèixer l'àrea d'un cavall? Però
suposem, va.
Suposem. Clar, això és molt complicat. Per tant, el primer que hem de fer és simplificar. Doncs vinga, simplifiquem. Suposem que el cavall és una esfera. Clar, a partir d'aquí, tot és més fàcil. Hi ha una altra versió que ens proporciona el matemàtic hongarès Alfred Reigny, que ens fa referència a aquesta naturalesa de les matemàtiques com a procés de simplificació, usant la metàfora del mapa. Diu: un mapa no és, evidentment, la realitat. És una molt grollera simplificació de la realitat. Deixa fora la majoria de les qualitats i dels detalls de la realitat que representa. Però, tanmateix, gràcies al mapa, nosaltres podem planificar i fer tota una sèrie de propostes sobre el que farem sobre el terreny, sense haver ni de trepitjar-lo ni d'observar-lo. Per tant, el mapa per nosaltres és extremadament útil. I de la mateixa manera, diu, la matemàtica no és un mapa precís de la realitat, però alguna cosa com el mapa deu compartir amb la realitat, que fa que al utilitzar-lo per nosaltres això sigui extremadament útil. Alguna qualitat essencial i transcendent de la realitat deu ser capaç de captar la matemàtica. I des d'aquí fins avui, fins als algoritmes, que no són en definitiva sinó maneres de reduir a esferes, és un dir, En aquest cas, a uns i zeros, tot allò que existeix, animals, homes i fenòmens existencials. Clar, si al final estem totalment convençuts de que tot és reduïble a algoritmes, és a dir, una fórmula matemàtica complexa, és clar, però computable i, per tant, determinable, com ara ho són les transaccions bursàtils, pleguem. Però no podem plegar amb més programa. Per tant, insistim una mica més. Què vol dir que som únics i irrepetibles? Una singularitat, una cosa que succeeix una sola vegada i mai més es torna a repetir, i que, per tant, que no som clones que es poden copiar en qualsevol moment. Una de les amenaces que tenim al damunt, no? De nou, aprofitaria l'obra de Pigem, però en aquest cas amb una cita d'un famós novel·lista alemany, Hermann Hesse. Diu Hesse: què és un veritable ser humà vivent? Avui se sap menys que mai. Aquest avui ja fa un temps, però estem exactament igual. Cada ser humà, però, no és tan sols ell mateix. També és el punt únic i ben especial, o en tot cas important i memorable, on els fenòmens del món s'entrecreuen només una vegada i mai més. Per això la història de cada ser humà és important, eterna, divina. Per això cada ser humà és, en la mesura que viu i realitza la voluntat de la natura, meravellós i digne de tota atenció. En cadascú, l'esperit ha esdevingut forma, diu Hesse.
L'esperit.
Punt on s'entrecreuen de forma única totes les línies de força de l'univers, per tant, singularitat, individu únic o irrepetible, o algoritme numèric absolutament determinat i determinable. Clar, la tecnocràcia, diu Pigem, no veu en cada ser humà una finalitat en si mateixa. Allò que des de Kant ha esdevingut el fonament del que anomenem dignitat humana i dels drets humans, sinó un simple mitjà per al funcionament eficient del sistema tecnològic. Cita Pigem a Yuval Harari com a un portaestandard, que hem citat altres vegades aquest autor, d'aquesta nova escola que proclama que el valor únic de cada ser humà és una creença obsoleta, incompatible amb el progrés tecnològic. Segons aquesta ideologia, els organismes vius són algoritmes. Tot animal i fins i tot l'Homo sapiens és un conjunt d'algoritmes orgànics, és a dir, una fórmula matemàtica complexa, però al final computable i determinable. I Pigem i contraposa justament com els grans artistes i autors de la història són apreciats pel seu caràcter únic, pel caràcter únic del seu estil i de la seva veu. Diu, la bona literatura dona testimoni del caràcter únic del seu autor i dels seus personatges. Aquil·les, Antígona, Hamlet. Però ja en el llunyà 1971 trobem l'obra del psicòleg Skinner, Beyond Freedom and Dignity, en què deia: la llibertat i la dignitat són falses il·lusions, que des de la ciència no té sentit parlar de llibertat i dignitat, i que cal una tecnologia de la conducta humana que faci les vides humanes més eficients. Per tant, la cosa ve d'antic. Tanmateix, la vida, diu Pigem, és infinitament més que el que es pot expressar en algoritmes. El món mecànic de la física newtoniana, aquella física tan, que semblava tan perfecta i determinista, de paràmetres exactament matematitzables i rigorosament predictibles, comença a ser substituït per un món de complexitat i incertesa. Diuen avui els científics, el coneixement s'encamina més aviat cap a una realitat no mecànica. L'univers comença a semblar-se més a un gran pensament que a una gran màquina. Però, esclar, el llenguatge científic que continua basant-se en allò empíricament observable i mesurable no arriba a les qüestions humanes, diu Pigem. Com que el mètode... Perdó, com que el mètode del reduccionisme cientifista no pot observar el sentit de l'existència humana, proclama que l'existència humana no té sentit. Però com més avança la ciència, sobretot des de la revolució quàntica ençà, cada cop es reconeix més aquest caràcter dinàmic i impredictible de la realitat. Més ens adonem de la impressionant complexitat dels organismes que no es deixen reduir a la metàfora mecànica de les qüestions informàtiques. De fet, diu Stuart Kaufman, un expert en complexitat, supera completament la nostra complexió. Avui som capaços de manipular la cèl·lula, però no sabem què fa que estigui viva. La vida continua encara, segons Pigem, superant, deixant totes aquestes qüestions estrictament mecanicistes fora de joc. Diu, un cos humà adult té uns 70 bilions de cèl·lules, 10.000 vegades més que la pot de la població mundial, que funcionen sinfònicament coordinades. Cada cèl·lula produeix 10.000 reaccions químiques per segon que produeixen 100.000 tipus diferents de proteïnes. És a dir, diu, no hi ha màquina que pugui funcionar a aquest nivell de complexitat, només la vida. Tanmateix, aquí ens trobem amb una nova barrera.
Ja m'estranyava.
Clar, perquè un cop reconegut aquest caràcter extraordinàriament complex de la realitat en què ens enfrontem, continua encara pendent de definir i de saber què és la vida i això com ens autoconstitueix els éssers humans.
I com ens diferencia de...
La pregunta continua dempeus. En la mateixa obra, Pigem, abans de la idea aquesta de la singularitat, d'aquest punt únic on tot s'entrecreua, ens parla d'un altre element, potser una mica més místic, que és el de la llum interior, el nostre jo. Diu ell que quotidianament ens posem en contacte amb aquesta veu interior, allò que en la nostra tradició anomenem la veu de la consciència i que Freud va recollir en el superego que mencionàvem ara fa uns dies. És un fenomen quotidià que ens és molt familiar, però no per això és més astorador, no? D'on surt? Parlem amb nosaltres mateixos. No és estrany que al llarg de la història això hagi servit de fonament per aquelles teories que plantejaven que no som exclusivament físico-química. Digues-li jo, digues-li llum interior, ànima o esperit, però això sembla el fonament d'allò que ens fa diferents de la simple cosa i, per tant, detentors de dignitat i drets. La màquina arribarà mai a tenir consciència, a tenir aquesta veu interior, reflexionarà, pensarà. Això, he dit més d'una vegada, que és... justament el fonament de la racionalitat, el ser capaços de posar-nos davant de nosaltres mateixos, sent nosaltres mateixos, i que això és el que ens fa històrics, conscients de la història. Arribarà la màquina aquí?
Qui la sap?
Qui la sap? Tanmateix, abans de respondre-ho, passa que no ens donarà temps, però voldria fer referència a aquesta idea de que som l'entrecreuament de totes les línies de força de l'univers, perquè això s'acosta molt a una noció estranya que va inventar-se un filòsof anomenat Leibniz, que era la mònada. Ell pensava que tots som subjectes absolutament únics, però tancats, com a boletes, però que tot l'univers estava allà dins recollit. Diu, com pot ser que reflecteixi tot l'univers si estem tancats? Doncs a nosaltres potser ens passa alguna cosa semblant, perquè... Ara diré una cosa una mica agosarada. L'univers que coneixem és l'univers que existeix. Perquè és el que nosaltres coneixem. Hi ha alguna altra cosa fora de nosaltres? Sí, hi ha altres objectes...
Segurament, no?
Que també, com aquests són mònades tancades en elles mateixes, però jo què sé del que és, el que pensen, el que senten? Jo rebo per seva algunes... alguns estímuls en diuen, em fan servir conceptes, però aquests conceptes, que jo entenc d'una manera, ells els entenen de la mateixa manera. És impossible. Jo no puc penetrar en la ment dels altres. Per tant, realment hi ha un univers fora del que jo tinc en el meu interior. Per rumiar-hi, hi ha algunes teories que plantegen que sí que podem penetrar en la ment dels altres. De fet, això és una de les grans aspiracions de les tecnocràcies, no? Hackejar les ments, la telepatia. Però, realment, encara que ho portéssim, que l'home evolucionés la seva ment per poder fer això, superaríem aquesta barrera del solipsisme? No és fàcil predir-ho. El que sí que podem fer, ja que hem parlat d'evolució, és utilitzar aquesta noció per encara fer un pas més endavant, perquè l'evolució humana ha seguit tres passos fonamentals. El primer pas va ser el de la selecció de les característiques que l'ajudaven a sobreviure, es va adaptar al medi, però hi va haver un segon pas crucial, que va més enllà de la resta dels animals, que és quan no s'adapta, sinó modifica el medi, aprèn a modificar el medi. I llavors això afavoreix la seva supervivència. Aquesta modificació, aquests aprenentatges, es van acumulant en això que en diem, gràcies al llenguatge, en la cultura, que és una segona memòria. Teníem la memòria genètica i la memòria cultural. Però a mesura que avancem, resulta que no només aprenem a modificar el medi, sinó a modificar-nos a nosaltres. I això comença a fer una mica de por. I els defensors de que allò natural no es pot tocar, doncs, oh, això és antinatural, l'home no... Però, al final, l'evolució d'una intel·ligència que és capaç de fer això ha sigut una evolució absolutament natural. Per què ho introdueixo, això? Perquè a vegades tenim la tendència a posar davant nostre, com allò contrari a nosaltres, allò que és absolutament nostre. Ja va passar amb el tema de la natura, quan al Renaixement, doncs, els defensors del mètode científic, com Francis Bacon, etc., van dir, no, hem de dominar la natura és una cosa que ens agradeix, i hem passat molt de temps per reconèixer que, ei, nosaltres som natura, també, i que tot allò que fem a la natura ens ho fem a nosaltres. No ens passi el mateix amb les màquines són la nostra producció.
El ChatGPT també?
El ChatGPT és el... Què hi ha més pròpiament humà que transformar la natura per poder-la després usar en el nostre benefici? Clar que a vegades aquest ús pot ser perillós, no? Però al final el que es tracta és de que prenem decisions, escollim i que siguem conseqüents amb aquestes eleccions. Responc ara a la pregunta malament, perquè anem fora d'hora. La màquina pot arribar a tenir consciència. Segons l'essència determinista i els algoritmes actuals, l'únic que poden fer bé és ser eficients en allò que se'ls encarrega. Per tant, el bé, la bellesa i la justícia, allò específicament humà, de moment, hi queda fora. Podria ser millor una societat en la qual l'eficiència desplaçés aquests valors, que és potser cap on estem encaminats i el que les elites actuals tenen més en la seva ment. Això té un problema fonamental, que és que l'eficiència és un valor transitiu. És a dir, sempre és eficiència per alguna cosa, per la producció o pel benefici. Però, esclar, algú ha de determinar quina és la finalitat per la qual cal ser eficients. I qui pot determinar-ho? No la màquina. Hi ha d'haver algú. La ciència tampoc, perquè la ciència es pot dir el com, però no el què. Al final anem a parar els valors. Algú ha de determinar això i algú haurà de fer una elecció. I aquesta elecció es podrà posar al servei de la humanitat o es podrà posar en contra de la humanitat, però al final és estrictament humana. Aquestes noves castes elitistes, etc., diu Harari, es plantegen que volen ser com Déu, no? Volen ser déus, i això sembla que causi algun escarafall. Això és el més humà de la història, perquè quin és el pecat més genuïnament humà, ja des del principi del Gènesi, sinó voler ser com Déu? Per tant, de moment no hem anat, i aquestes elites estan anant molt més enllà del que ha anat l'ésser humà fins avui, i aquí estem. I aprofitem aquests dies festius per si ve a tom i voleu donar-hi unes quantes voltes.
Ho farem, eh? Toca fer-ho. Pere Martí, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
A vosaltres.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Us donem la benvinguda a un nou flash informatiu al Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. El mercat d'artesans, brocanters i pintura de Vilafranca afronta les millors dates per vendre, segons membres del sector. Com cada segon diumenge de mes, la Rambla de Sant Francesc ha acollit el mercat d'artesans, brocanters i pintura, amb la mirada posada en la temporada de Nadal i la Fira del Gall d'aquest proper cap de setmana. Habitualment, el mercat està compost per més de 60 parades d'artesania de tota mena, a més de brocanters i parades de dibuix i pintura d'artistes. Des del sector asseguren que, tot i que actualment costi facturar, aquestes dates de desembre són les millors per vendre. Aquest cap de setmana, el mercat es trasllada al Parc de Sant Julià amb motiu de la Fira del Gall, en aquell mateix espai. D'altra banda, per les festes de Nadal i Reis, el mercat continuarà celebrant-se a la Rambla de Sant Francesc. Els Falcons de Vilafranca clouen el 64è aniversari amb èxit de participació. El Teatre Casal veia carregats el pilar de 6, aixecat per sota, i d'escala d'11, en una magnífica actuació. Com és habitual, els Falcons aprofiten el pont de la Puríssima per commemorar el seu aniversari. Els actes de celebració, que van començar el passat divendres 1 de desembre amb el pregó de Laia Gallart, han comptat amb èxit de participació. Miquel Cusiner feia un bon balanç del conjunt d'activitats, destacant l'actuació al Casal, on la colla vilafranquina va carregar els peus del centenari teatre, un espectacular pilar de 6 aixecat per sota i l'escala d'11, una fita que només s'ha completat 3 vegades a la platea del Casal. Així mateix, la tècnica de la colla es mostrava satisfeta per haver exhaurit les places del Rally Falconer en tan sols mitja hora, un esdeveniment que cada any té més participació i que aquest 2023 arribava a la seva 30a edició amb algunes novetats. D'altra banda, també han tingut gran afluència de públic les activitats programades pels infants, com els inflables a la plaça Penedès durant el matí de dijous o el vermut. Tot plegat culminava divendres, després de l'actuació, amb un dinar popular. La comunitat peruana de Vilafranca ha celebrat la festivitat de la Virgen de la Puerta, que han començat amb una missa a Sant Francesc i una processó. Com ja és tradició, l'església de Sant Francesc ha acollit aquest dissabte la missa de la festivitat de la Virgen de la Puerta, organitzada per la comunitat peruana de Vilafranca i l'associació de la Virgen de la Puerta. La cerimònia religiosa, oficiada pel mossèn Xavier Aymerich, ha comptat amb una gran assistència provinent de Barcelona i amb la presència dels dansaires populars anomenats negritos, també establerts a la capital catalana. És per això que l'acte de Vilafranca s'ha hagut de fer una setmana abans. La missa celebrada a l'església de Sant Francesc ha sigut el primer acte de la festivitat, que ha continuat amb una processó fins a la zona esportiva, on s'ha fet un acte commemoratiu.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Aquest dilluns la nostra xef, la Gemma Riera, ens proposa 3 receptes de gall negre del Penedès. Volem trencar mites sobre la seva dificultat i animar-vos a cuinar-lo per festes. Gemma, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
És veritat que l'aviram en general i el gall negre penedesenc potser més té una mica de llegenda, de mite, de que requereix més cocció, és més complicat i potser fa mandra algú.
Bueno, les coccions sí que és veritat que són més llargues, perquè clar, la carn és més forta, és més fibrosa, però no té cap, al final no té cap complicació i a més li van molt bé les coccions llargues perquè els seus ossos també tenen molta substància i així aprofitem també tot aquest gust que ens donen, no? Vull dir que jo penso que és atrevir-se a fer-lo i
perdre la por.
Perdre la por, sí, sí. Després també hi ha una altra cosa, si no volem fer la cocció tan llarga, el podem marinar abans amb el mateix licor de cocció que farem servir. Vull dir que hi ha maneres de cuinar-lo sense que ens sigui massa difícil.
I el resultat és fantàstic.
Sí, i tant.
Condeix molt.
No només pel gall, sinó també per la salsa que queda,
Avui la Gemma ens porta algunes receptes per perdre la por a cuinar en gall del Penedès i per conèixer altres propostes, altres variants. Amb què comences? Amb una fàcil o difícil?
Mira, aquesta és bastant difícil, eh?
Carai, sí que poses el llistó alt.
Sí, aquesta és bastant difícil. Difícil tampoc, eh?
Laboriosa,
potser? El més difícil,
potser,
és el desossar el gall. Però això ho podem demanar, eh? Si ho demanem amb temps, doncs jo penso que la carnisseria ens ho faran i ens ho faran molt bé, eh?
Quina recepta és?
És el gall del Penedès farcit a la manera tradicional. És un gall del Penedès que, com que li traiem tota la carcassa, només ens queda la... Només ens queda, doncs, la carn, és molt fàcil de coure. Se'ns courà igual, bé, més o menys igual que un pollastre tradicional, eh? Llavors necessitaríem el gall del Penedès desossat sense el coll, ni la carcanada.
Això ho guardem pel caldo?
Això ho guardem pel caldo, que ens farà un caldo boníssim, perquè aquests ossos del gall negre del Penedès donen molt de cos als caldos. Però hi deixarem les cuixes, la part no del sobrecuix, el sobrecuix també el desossarem, les cuixes i les ales senceres, perquè l'objectiu és que un cop farcit el veiem com un gall, com si no hagués passat res, no? El veiem ple, com si tingués els ossos. Llavors, 200 grams de salxitxes tallades a trossos, 200 grams de carn magra, un mig quilo de prunes. Aquí les poso sense os. Si les he de posar al rostit tradicional, m'agraden amb os perquè no es desfan tant. Però aquí, al ser per anar dintre de farcit, quasi que és millor, més còmode que estiguin sense os, eh? 100 grams d'orellanes, dues pomes, 100 grams de pinyons, o un grapadet, 150 mil·lilitres, que ve a ser un got no gaire ple, de vi ranci, sal, pebre, canyella en pols, nou moscada. Si no ens agrada alguna cosa no la posem, això ja ho sabeu, eh? I greix de porc, brandi, moscatell i aigua mineral.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, són molts ingredients, però, bueno, no deixen de ser els ingredients de... Vull dir que ja veureu que és fàcil, després.
Que acompanyen l'aviram, si amb ingredients tradicionals, també.
Un cop tenim nosaltres el gall, que ja ens l'hauran desossat a la carnisseria, perquè fer-ho nosaltres és millor veure-ho, eh? Jo ara aquí no ho puc explicar, això, perquè s'ha de veure.
Deixem-ho en mans de les expertes,
sí,
la carnissera.
Sí, la carnissera ens ho farà, o el carnisser, ràpidament. Doncs prepararíem el farcit, no? El farcit és el primer que preparem, amb una paella, saltejaríem la carn magra, tallada així a deuets, amb una miqueta del greix de porc i una miqueta d'oli, ho salpebrem, afegim també la salxitxa i ho coem tot junt, no? Coem la carn magra i la salxitxa fins que està douradet, allò d'un color torrat, i tirarem el vi ranci, llavors això ho deixarem reduir. En un bol, què hi ficarem? Hi ficarem els fruits secs, o sigui, els pinyons, les prunes sense os i les orellanes. No les poso remullades. Per què? Perquè dintre del pollastre, amb la cocció, ja queden remullades. Si les remullem massa, també és un excés d'humitat que tenim a dintre del pollastre, que pot ser que ens faci petar la pell, eh? Llavors, jo ho poso tot en sec. També les pomes, talladetes, a daus, la carn, que ja la tenim amb el vi ranci reduïda, i ho amanim una miqueta amb la sal, pebre, la nou moscada i la canyella. Llavors, a sobre d'un marbre, estirem la peça de viram, tota sencera, la salpebrarem, ficarem el farcit a dintre, i llavors la cosirem.
Fil i agulla.
Sí, sí. Amb una agulla el cosirem amb fil de bridar i una agulla llanera, fins que quedi... Quan nosaltres li donem la volta, veurem que ens queda tot senceret, amb les ales i les cuixes, com si no hagués passat res. Farem un lligat a les cuixes perquè no ens quedi obert. I llavors ja el ficarem al forn. Primer, ben fort, a uns 190 graus, ben fort, ja precalentat, i amb l'au, amb els pits a sobre. Molt de llarg a la base perquè no se'ns enganxi. Si se'ns enganxés, llavors què passaria? Que com que hi ha el fil a sota, se'ns podria obrir. Llavors ha d'haver bastant d'oli, bastant de llar, eh?
No siguem garrepes ni amb la llar ni amb l'oli.
No, perquè si no, si se'ns enganxa malament. Llavors, què farem? La deixarem 30 minuts a 190 graus, que ens quedi ben torrada. Quan hagin passat aquests 30 minuts, li donarem la volta. I llavors hi ficarem el brandi, el moscatell, l'aigua i ho courem aproximadament 2 hores a 150 graus.
Déu-n'hi-do.
Sí, però a 150 graus no se'ns crema. Uh-huh. I va entrant la calor mica en mica.
No hi ha risc.
No hi ha risc de que ens passi res.
Sí, perquè després d'aquesta feinada...
Clar, després de la feinada,
greu,
com
eh?
Se'ns cremi el pollastre malament, eh? Doncs això, cada 30 minuts l'anirem mirant, que no se'ns quedi sec. Sobretot ha de tindre humitat.
Podem afegir una mica d'aigua.
Podem afegir una mica d'aigua i sobretot que no ens quedi sec. I quan han passat aquestes 2 hores, el tombem de nou, perquè, clar, tot el pit, tota la part del pit del pollastre, haurà quedat remullada, no?, de tota la humitat, de tots els líquids que hi hem ficat. Quan li donem la volta, tornarem a posar el forn molt fort i llavors el deixarem 5 minuts només perquè quedi una altra vegada rostit. I ja el tindríem a punt. L'únic que hauríem de fer és traspassar aquest gall en una safata ben bonica per presentar-lo a la taula, ficar-li un bon llaç d'aquests de Nadal, sí, a les potes i llavors colar la salseta que ens queda, que és tota la substància del gall i tots els licors que hi hem ficat, amb una salsera i llavors servir-ho a part. No és tan difícil i el resultat és molt bo. Més que res perquè també allargues molt. El no tindre ossos és molt fàcil de tallar, només l'has de tallar per la meitat i llavors fer les porcions. I és una recepta que és molt pràctica. Té el seu temps.
Necessita temps, eh?
Necessita temps.
Necessites temps, vaja.
Sí, però el resultat és molt maco, és molt maco.
I es pot fer amb antelació? No cal que estiguem tot el matí a la cuina?
No, és millor fer-ho amb antelació.
Que reposi
inclús
la carn.
Es pot congelar, eh?
També.
Jo l'he congelat, sí, sí. Jo ara ja començo a fer tot.
Ja avances feina.
Ja avanço feina i congelo, perquè el dia de Nadal tampoc no m'agrada estar pendent de fer això. Clar, tens família... No ho sé, és un moment també per viure'l, no? Uh-huh. No per estar tancat a la cuina.
A la cuina.
I això ja es pot fer molt abans. 3 dies abans es treu de la nevera i el dia de Nadal l'escalfes.
3 dies abans fora de la nevera.
Sí, bueno, 3
o 2...
No treure'l el dia abans, perquè en un dia de nevera no es descongela.
Prou.
I és millor descongelar a la nevera, no haver-lo de treure fora.
Ni microones, ni marbre.
Ni microones, ni històries d'aquestes. Perquè llavors també perdem molta qualitat.
Hem començat amb aquesta recepta difícil.
Difícil.
Però tradicional i que condeix, quedes com una reina, segur.
Ah, sí, això sí, eh? Això sí, a més tothom queda meravellat perquè tothom es pensa que té els ossos a dintre. Clar, el veus tan sencer que...
Enganya.
Bueno, amb el gall potser no tant, perquè al gall se li nota molt aquest os del mig, no? Uh-huh. Però si ho fas amb un pollastre tradicional, un capó, ningú ho diu. Vull dir, llavors, quan talles amb el ganivet...
Sorpresa.
Queda tothom... Però què fas? Què fas, no? Queda tothom molt sorprès.
Més idees per cuinar el gall del Penedès.
Aquesta és més moderneta.
Aviam.
Aquesta és més moderneta, ja no és tan tradicional. Aquesta és la que faré jo aquest any per Nadal.
Aviam, explica.
És el gall amb crema de raïm. Necessitaríem un gall tallat a octaus. Com que està tallat petit, també se'ns cau més ràpid. Sal, pebre, farigola, nou moscada, llorer, un raig d'oli d'oliva, una miqueta de llard de porc, una cullerada... Mig got de brandi, uns 700 grams de raïm, que l'hauríem de triar que fos ben gros i que no sigui massa madur, perquè si no se'ns desfà. Una llimona, 2 cullerades de sucre, un got de vi ranci. Qui diu vi ranci, jo també ho he fet amb Oporto i també ho he fet amb moscatell. I amb les 3 coses queda molt bé.
Casa bé.
Vull dir que si no trobem el birranci i tenim moscatell a casa, doncs podem fer un moscatell. I si no, amb Oporto jo penso que és la millor combinació. Però bueno, també, si no en tenim, una altra cosa, eh? I després, un got de nata líquida.
Per la crema.
Per la crema. Llavors, bueno, ja tenim el gall tallat a octaus. Això també ja ens ho han fet a la carnisseria, eh? Nosaltres, res de tallar.
Sempre els professionals.
Sí, res de tallar. Llavors, què fem? L'amanim amb sal, amb pebre, amb nou moscada i amb canyella, si volem. Llavors, ho ficarem amb una safata per anar al forn, amb la pell a sobre, primer. Ficarem l'oli, ficarem una mica de llard i l'entrarem al forn durant 20 minuts a 200 graus. També, que ens quedi ben torrat. Primer el sellem bé i quan han passat aquests 20 minuts, li donem la volta, llavors afegim el brandi i una miqueta d'aigua. Que no ens quedi negat d'aigua, però sí que ens quedi humit perquè es vagi com tornant més tendre,
amb rosin, no?
Amb l'humitat. Llavors el deixaríem 20 minuts més a 170 graus. Això ja ho anem fent per un costat. Per un altre costat, prepararíem ja la guarnició, el raïm. Què hem de fer amb el raïm?
Que l'hem de pelar.
Sí.
I treure pinyols, no?
L'hem de pelar, però és molt fàcil pelar-lo. Jo no sóc partidària de comprar raïm sense llavors, perquè les fruites sense llavors... Quin sentit tenen les fruites sense llavors? Si la fruita ja és per fer llavors, no? Però aquesta vegada, si voleu...
Ens deixes.
Sí.
Aquelles llaunetes...
No, natural, però sí. sense llavors.
Ah, ens fas treure llavors...
Jo faig treure llavors i pell.
Pell, tot.
Tot. És molt fàcil, eh? El que passa que també venen ara raïm sense llavors, raïm fresc,
sí.
Però sense llavors. També n'hi ha.
Deu estar una mica modificat genèticament,
sí, clar,
no?
Sí, clar. Però bueno, jo no el compro, eh? Però és una opció també, eh? Per estalviar-nos feina. Doncs, per treure les llavors molt fàcil, és escaldar-lo, com si féssim tomàquet escaldat. El submergim amb aigua bullent, el traiem, el refredem i ja veureu que amb un re es treuen totes les pells. Per treure les llavors, jo ho faig amb unes pinces. Des de la part de dalt del raïm, on s'ajunta, bueno, on trenques el raïm, per allà les trec amb unes pinces i va molt bé. La veritat és que també és ràpid. Igual te'n deixes alguna, però bueno, si te'n deixes alguna tampoc passa res. I jo ho faig d'aquesta manera. També podem comprar les llaunes, eh? Però cadascú que ho faci com vulgui. Llavors el reservem amb un bol amb aigua i llimona perquè no se'ns oxidi. Si nosaltres pelem el raïm, de seguida se'ns posa negre. Doncs d'aquesta manera conserva el seu color natural. Llavors ja prepararíem la salsa. Agafaríem el moscatell, el birranci o a l'Oporto i el faríem reduir amb dues cullerades de sucre. Això ho deixem reduir, afegim el raïm, ho reduïm, igual uns 5 minuts, que perdi tot l'alcohol. Afegim el raïm i fiquem sal i pebre i també ho deixem coure molt poca estona, uns 2 minuts, perquè no se'ns desfaci massa el raïm. Quan ha cuit aquests 2 minuts, afegirem la crema de llet, arrencarem el bull i llavors apagarem. Per un altre costat, el gall ja s'estarà fent, el traurem, el ficarem en una cassola neta, afegirem la salsa, afegirem tot el suc de rostit, perquè, clar, ens quedarà la...
Tota la substància tot... està allà, no?
I llavors la podem desglaçar amb una miqueta d'aigua, rascar-ho bé i colar-ho a dintre d'aquesta cassola on hi hem ficat el gall, hi hem ficat el raïm...
Aquí s'aprofita tot, eh?
Sí, sí, sí. I llavors, doncs això, ho deixarem coure una estona fins que se'ns lligui la salsa i ja tindrem el gall amb crema de raïm. És una recepta molt original.
Molt.
I la veritat és que sempre que l'he fet ha agradat molt. Per això aquest any dic, doncs aquest any canvio, perquè és que si no...
S'ha d'innovar.
S'ha d'innovar, sempre vaig amb l'Anna, aquí som més clàssics.
Quan has dit crema de raïm, pensava que aixafaríem aquests grans de raïm, però veig que no, que els conserves sencers.
Sí, perquè...
O sigui que dona també vistositat al plat.
Queda preciós, i si feu això de comprar el raïm ben gros i que no estigui massa madur, queda maquíssim, maquíssim. Queda una presentació molt maca en el plat.
I una tercera proposta per cuinar aquest gall del Penedès?
Doncs mira, el gall del Penedès al vinegret. Bueno, necessitem el gall, 150 grams de cansalada viada a daus. Poso cansalada, però si no us agrada trobar la cansalada, perquè després s'hi troba, no la traiem, doncs podeu canviar-la per llard. Però bueno, també està bé trobar la cansalada, eh? Una ceba de figueres grossa, un raget d'oli d'oliva, una ampolla de vinegre del Penedès. També podeu fer barreges, eh? podríem fer barreges amb martini, podríem fer barreges amb oporto, i llavors faríem mig litre de vi negre, llavors l'altre quart de litre, martini, oporto... Tot això, què li aporta? Li aporta altres aromes al rostit i, a més, li treu acidesa al vi negre.
Es pot jugar.
Es pot jugar una mica. Però nosaltres ho vam fer tot amb vi negre, eh?
Alguna varietat en especial?
No, del Penedès, que sigui del Penedès sobretot i...
Qualsevol funciona.
I ja està. Sal, pebre, oli, sucre, 400 grams de bolet frescos, molt petits. Podem fer-ho amb xampinyons o podem fer-ho amb qualsevol bolet que trobem al mercat. Inclús podrien ser de llauna, eh? Vull dir, si voleu ficar-hi rovellons, rossinyols, és igual. Quedarà bé amb qualsevol. També cebes del platillo i, bueno, aigua, mantega, uns 5 grams de mantega i 15 grams de farina, que això ho farem servir per lligar una miqueta la salsa.
Doncs com comencem?
Tindrem ja el gall tallat a octaus, també, i el reservarem. Llavors, què farem? Agafarem una olla i ficarem l'oli, i ficarem la cansalada, ficarem el gall, i ell ho rostirem tot junt, amb sal i pebre. Quan ja ho tinguem rostit, què farem? Apartarem tot això, tant la cansalada com el gall, i en aquest oli que ens ha quedat, amb aquest greix, hi ficarem la ceba de Figueres, i la sofregirem. Quan ja estigui sofregida, afegirem el vi negre, el deixarem bullir, i quan bulli, hi afegirem el gall. El gall ha de quedar ben cobert amb el vi negre. Si no ens queda cobert, doncs llavors hi ficarem una mica d'aigua, tampoc sense negar-lo massa, eh? Però que hi hagi suc, perquè això ha d'estar bullint una hora.
Es consumirà.
Clar. Llavors, primer, taparem el gall i el ficarem fort perquè arrenqui el bull. La primera mitja hora el courem tapat i la segona mitja hora el courem destapat perquè es vagi reduint la salsa. Mentre tenim aquest temps, que ja tenim una hora, doncs llavors és quan prepararem la guarnició. En el cas dels bolets, què farem? Primer els escaldarem i després els saltejarem amb un xic d'oli. Les cebetes del platillo, què farem? Doncs les escaldarem per poder-les pelar millor i llavors les sofregirem amb una miqueta d'oli, sucre i una miqueta d'aigua, que ens quedin caramelitzades. Quan el gall ja està cuit, ho notarem perquè se'ns enfonsa, quan el toquem queda tou. Si veieu que la carn retorna cap amunt, que us costa molt d'apretar, això vol dir que el gall encara està cru.
Una mica més
de foc. I llavors pues, li deixem una miqueta més d'estona. Uh-huh. Quan veiem que està tou, afegim les guarnicions, els bolets i les cebes, i llavors farem aquesta barreja amb farina i mantega. La deixarem coure perquè la farina no ens quedi crua i afegirem aquesta barreja a la salsa. Ja veureu que quan l'afegiu, de seguida es passarà i agafarà un to molt brillant, el vi negre, i ja tindrem el gall fet. Afinarem de sal, clar, a l'últim moment, un cop hagi reduït. Més val no passar-se de sal, perquè el reduir es concentren molt els sabors. Més val salar més aviat cap al final. I ja està, ja tindríem el gall del Penedès, el vi negre.
Mai més podrem dir que ens fa mandra cuinar un gall del Penedès o que no el volem fer clàssic i no sabem com fer-lo. Tres propostes diferents i totes bones i fantàstiques per cuinar aquest gall penedesenc. Gemma Riera, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins aviat.
Gràcies.
Penedès en xarxa.
for that. It's like heaven and earth moves whenever we touch. No, for real, I know you feel that. The universe approves when you and I dance. So elegant in heaven, sent these vibes, yeah. It's when we're too ready to leave, we could. All night, screaming, I'll testify that's loving. Screaming, I'll testify that we'll survive the test of time.
A ritme coreà, càrrec de Jungkook, i aquest Standing Next to You. Acomiadem aquest dilluns 11 de desembre de 2023 al Penedès en Xarxa. Aquestes 3 hores de ràdio que hem compartit des de les 9 del matí i que demà reeditem. Que vagi bé.
Penedès en Xarxa. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.